La Caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 8 minuts que passen de les 4 de la tarda.
¿Por qué constantemente nos piden definirnos sentimentalmente? No sé, lo que yo tengo con Víctor es...
Wow.
Complicado.
Wow.
Un polvo perfecto resumido en la onomatopeya de un ladrido. ¿Por qué nos cuesta encontrar pareja estable?
Ni la busco ni me interesa. Creo que he perdido el mojo. Es que últimamente el único tío que me entra es un tío.
És esa. Creo que l'ha cagado con la chica de internet. Que no sabes si quieres casarte.
El que estem escoltant és un petit fragment del tràiler que es va publicar ahir per descobrir la tercera temporada de la sèrie Valèria. I és que, sí, les quatre amigues més divertides i dramàtiques de moda tornen a Netflix demà amb la tercera temporada d'aquesta sèrie, la sèrie d'èxit protagonitzada per Diana Gómez, Paula Amalia, Silma López i Teresa Riot. Torna a la petita pantalla per descobrir noves aventures d'aquest grup d'amigues, perquè quan tot semblava que anava bé i que la Valèria per fi tenia una relació estable amb en Víctor, veurà que no tot són flors i violes i haurà d'afrontar, entre altres coses, la crua realitat de la seva relació. Mentrestant, la Carmen s'està a punt de casar, però sense la benedicció de la seva sogra, la Nerea continua buscant la parella a les xarxes socials i la Lola tindrà una mica de crisi amb el noi que comença a conèixer. Però per parlar-ne de tot plegat, descobrir una mica més a fons, la Valèria i la Carmen ja tenim amb nosaltres a la caravana a les seves protagonistes, de moment a una, de seguida en rebrem a una altra. Paula Amalia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
En aquest tràiler d'aquesta tercera temporada podem entreveure alguns dels problemes amb els que es trobarà la Valèria i les seves amigues. Abans de tot, però, per aquells que no segueixen la sèrie, per què haurien de veure aquesta sèrie?
Jo crec que al final, per mi, el punt fort de Valèria és el grup d'amigues. Al final sempre ho diem, que és una, evidentment és una comèdia romàntica i l'amor ja, sí, té molta presència en totes les trames, però per mi la millor història d'amor al final és la de les amigues. Nosaltres, a part, les quatre som, gràcies a la sèrie, ens hem fet molt amigues a la vida real, temporada rere temporada.
I es nota la sèrie, no?
Sí, per això. Jo crec que és una cosa que suma molt a la ficció i que al final travessa la pantalla, totalment.
T'he dit, no ho diré dins d'antena, però
digue,
sí.
Digue.
Però sí, perquè sí, sí, sí. Jo ho reconec, jo no la veia, la sèrie, però havia de fer aquesta entrevista, dic, va, anem a mirar-la, la sèrie. I m'he enganxat com un boig, com un loco. La darrera nit m'he passat mirant tota la primera temporada, aquesta nit caurà la segona.
Que bé!
I demà,
I mira, demà pots començar la tercera.
La tercera, demà ja la tercera. I et deia, ostres, a mi em recorda una mica la versió espanyola d'una mica de Sexo en Nova York, però també una mica de Bridget Jones.
Totalment. Jo crec que la sèrie, al final, evidentment, a nivell estètic, té una cosa molt aspiracional. Vull dir, molta gent ens parla de com anem vestides, els looks, totes tenen un armari, que ja m'agradaria a mi tenir un armari d'alguna de les protagonistes, perquè és fort.
D'elles i d'ells.
Home, és un armari que, no sé, penso, tenen, no sé, tota una nau industrial llogada, perquè si no, això no té cap per un pis normal. Però la sèrie té, no?, una cosa que podria recordar molt a Sexo en Nova York, que és tota aquesta cosa més aspiracional, però després els personatges són molt humans i l'amistat que reflexa és molt imperfecta, elles són molt imperfectes, entren de vegades en bucles de coses que diries, noia. Però bueno, també ja està el grup d'amigues per treure-les d'aquests malentesos o d'aquests llocs on es fiquen, per treure-les del pou.
Una sèrie basada en aquests llibres d'Elisabet Benavent. T'has llegit els llibres o no?
Mira. Merda. No. A veure, però un moment, dic, té una explicació. Jo em vaig començar, quan jo vaig fer el procés de càsting,
sí.
Abans de començar a rodar la primera temporada de tot, quan ens van agafar nosaltres com a actrius, jo em vaig llegir el primer llibre. Perquè jo no els coneixia, els llibres. Tinc moltes amigues que se'ls havien llegit, però jo la saga no la coneixia. I em vaig llegir el primer llibre, em vaig enganxar, em vaig començar a llegir el segon, però llavors em van agafar i em van arribar els guions. I sobretot, la primera temporada és veritat que no s'assembla amb algunes coses al llibre, però en altres no tant. I per no fer-me un lío, vaig decidir, vale, em centro en els guions. I llavors he anat sempre com a destemps. De fet, ara, mira, sempre ho faig, com per... O sigui, ara que m'ha acabat la tercera, hi ha un quart llibre, em vaig comprar el quart llibre per començar-me a llegir.
Tercera temporada, que s'estrena tot just demà.
Sí.
Ens en pots fer 5 cèntims de què veurem o no?
Sí,
una
veurem...
Una miqueta per sobre.
Veurem les amigues a tope de tornada, veurem que la Valèria segueix amb aquesta cosa, amb aquest lío que tenen etern amb el Víctor, amb aquest enganxe, no? Que al final intenten definir la relació, però sempre la defineixen fatal, i jo crec que és una mica el gat i la rata, que és com, no puc viure sense tu, però tampoc puc viure amb tu, i segueixen amb aquests problemes. Apareix un nou personatge dins el món de la Valèria, que és el Bruno Aguilar, que també la portarà molt de cap, i que haurà de prendre bastantes decisions. Jo, el personatge de la Carmen, al final està... Bueno, organitzant una boda no és fàcil. La Puri i la seva sogra no li posarà fàcil. I, ai, a més, hi venen sorpreses. En aquesta trama venen...
Hi ha sorpreses, eh?
Sí, hi ha girs, que no ho puc explicar, però hi ha... venen cosetes, que encara ho complicarà més tot. Sí, sí. La Lola, al final, crec que intenta buscar tenir per fer una relació sana i es troba amb una persona que és meravellosa, però que té algun hàndicap important que la posarà una mica entre l'espasa i la paret. I la Nerea segueix intentant créixer a nivell laboral i, a més, trobar una parella per internet. I tal com està el mercat ara mateix, no és fàcil.
Ara ho parlàvem una mica com són aquestes tres temporades o en què es basa la sèrie. Per tant, no et preguntaré on rau l'èxit de la sèrie, perquè jo crec que està molt clar on rau l'èxit d'una sèrie com aquesta, però com has notat tu l'èxit d'una sèrie com aquesta?
Al final, clar, o sigui, sobretot per la resposta de la gent. Nosaltres, quan es va llançar la primera, no sabíem si això veuria algú o no. A més, es va llançar al mig de la pandèmia, que era fort. O sigui, es va llançar, crec que era juny o maig, de 2020. Estàvem que no sabíem si el món s'acabaria. Aleshores era com una situació molt estranya i vam començar a tenir una llau de missatges. Clar, és una sèrie que s'emet a 190 països.
Déu-n'hi-do.
Jo avui ho pensava i pensava, clar, és que tot el que jo he estat rodant mesos, demà ho veuran a 190 països diferents, de cop. I es nota molt...
Ho dius amb pressió, això?
Mira, intento oblidar-me molt quan estic rodant, perquè si no, no seré capaç de dir una línia darrere una altra, perquè clar, no, perquè penses, si això va veure tanta gent, et fas caca a sobre. Sí, és veritat. Sí, sí. Sí que és veritat que durant la promoció en comences a ser més conscient i després quan surts al carrer és molt bonic quan per aquí, per Barcelona, et trobes a turistes, sobretot a l'estiu, que Barcelona s'omple de turistes, i que et diuen, escolta, venim de Brasil, ets la de Valèria. O jo què sé, me'n vaig anar de vacances a Roma amb uns pares i de sobte... En italià, no sé italià, no t'ho sabria dir, però em van dir en plan, tu ets de la Valèria, i penses, ostres, clar, que ho veu molta gent del món. És fort.
Que heavy.
Sí, que impressiona.
Va, anem a l'inici de tot. Com et va arribar la proposta, tu, per participar en una sèrie com Valèria?
Per un càsting. Com t'arriben...
Tal qual, eh?
Sí, sí, sí. Els meus representants em van convocar per fer un càsting, per fer un personatge de Carmen. És veritat que sempre ho vaig fer, de vegades comences fent un càsting per un personatge, després acabes fent-ne un altre. Però sempre vaig fer, crec que, tres càstings diferents. O sigui, va ser un procés de selecció llarg. Sempre per fer el personatge de la Carmen.
Sí, ho tenies clar, eh?
Bueno, ho tenien clar ells.
O ho tenien clar, exacte.
Jo...
Que et van fer participar en el càsting.
Sí, sí, ho tenien clar. Suposo que sí, 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 sí.
Ho dèiem, que en aquesta sèrie sou quatre amigues, les protagonistes, i em dèieu, sí, hem creat un vincle d'amistat. Us coneixíeu d'abans?
Jo amb la Diana sí, perquè les dues som de Barcelona... i vivim a Barcelona i ens coneixíem del final, el mundillo del teatre i dels actors de Barcelona tampoc és tan gran i t'acabes coneixent amb tothom, però no érem amigues perquè havíem coincidit molt poc, i amb les altres dues, amb la Teresa i la Silma, que viuen a Madrid, no, i va ser com un enamorament molt ràpid, ha estat sempre molt fàcil, i ara ja també, clar, són tres temporades, hem passat moltes hores juntes, ens han passat moltes coses juntes, que al final és veritat, un rodatge és molt intens i t'uneix molt, i ara mateix som família.
Uns rodatges i una sèrie on també s'hi veuen moltes escenes de sexe.
Sí.
Això costa?
Depèn. Hi ha escenes més fàcils que altres. Depèn. Jo tinc la gran sort que les escenes de sexe al final les he fet sempre amb el Juanlu González, que és qui fa el personatge de Borja, que me l'estimo infinit, i que al final sempre ho ha fet tot molt fàcil. Són moments on et sents molt vulnerable al final, perquè estàs en boles, literal.
Sí, sí, sí.
Aleshores... Bueno, ajuda molt que la direcció de la sèrie, que producció... Bueno, que tothom t'ho posi el més fàcil possible. I també que el company que tens t'ho faci fàcil. I amb el Juanlu és que és molt fàcil i molt gustós.
Per tant, ja no dic en aquesta sèrie, però al llarg de la teva trajectòria t'ha arribat algun moment de dir no, jo això no...
Sí.
Sí, eh?
El que passa que no sempre... Jo he pogut dir no, i després se m'ha dit sí. I tu menges amb patates.
És bèstia, eh?
Ja.
Aquest món.
Sí.
parlàvem, no sé si has tingut l'oportunitat de veure-la, però ara me'n recordava que no fa gaire venien també les germanes Vilapuig,
sí,
que van fer Safe Tape.
Sí, sí.
Que és una passada sèrie,
no
també, de veritat.
No l'he pogut veure encara.
Doncs mira, mira-la,
sí, ara quan tinc una mica
una
de
parada...
Sí, sí, tothom ho diu.
I parla precisament d'això, entre altres temes, però parla precisament per això. Encara està molt cosificat el paper de la dona en el món de la imatge, de les sèries, de l'audiovisual?
A mi m'agradaria pensar que no. Crec que cada vegada almenys es veuen cossos més diversos. Sí que és veritat que la paritat entre nosaltres amb Valeria ho hem intentat, no sé si sempre ho hem aconseguit, hem fet el que hem pogut. Però és veritat, però al final la quantitat de nus que tenim nosaltres no s'equipara a la quantitat de nus que tenen ells, l'exposició no és la mateixa, i sí, jo crec que encara ens queda feina per fer.
Al final estem parlant d'una sèrie que parteix d'una novel·la que escriu una dona...
Sí.
De dos dones que en són les directores,
sí,
de quatre dones protagonistes i tot amb visió femenina.
Mm-hmm.
Ja era hora, no?
Sí. Home, està bé que les dones cada vegada en tinguem més... Sí, que ens puguem anar fent un lloc dins la indústria, perquè al final hi ha dones molt bones que es mereixen tenir veu, no? Mm. Al final crec que és necessari que s'equipari.
Això comença a passar també en el món del teatre o costa una mica més?
Depèn. Crec que costa igual que l'audiovisual. Al final, crec que les professions tècniques costa més encara perquè hi ha un cercle més tancat a nivell masculí. Després, cada cop hi ha més directores. Tant de bo cada cop hi hagi més directores al capdavant de teatres, perquè també costa. Bueno, estem com intentant trencar el sostre de vidre aquest típic. A veure si s'aconsegueix.
Clar, ara parlàvem de televisió, de teatre... Deixa'm preguntar-te també què ha significat pel món audiovisual també i per les arts escèniques que apareixin plataformes com Netflix.
Jo crec que té, almenys jo com a actriu, per mi té coses bones i coses més dolentes, però en general jo crec que almenys els actors ens ha beneficiat, en el sentit de que és un món molt precari, és un món on hi ha poca feina i hi ha molta gent que s'hi vol dedicar, i al final les plataformes han obert uns canals a l'hora de donar feina, de crear ficcions, de crear llocs de treball, que abans no existien. Vull dir que al final abans hi havia les plataformes, no? Vull dir, hi havia TV3, quatre canals més a nivell espanyol i el teatre, per de comptar. I són molts actors i és molt directors. Vull dir que a nivell d'indústria crec que l'ha ajudat a créixer. Sí que és veritat que cada vegada costa més que la gent vagi al teatre, cada vegada costa més que la gent vagi al cinema. Per mi aquesta seria la part de dir està perfecta, però llavors molaria que nosaltres com a espectadors no ens quedéssim només al sofà de casa.
Va, seguim parlant d'aquesta tercera temporada tan esperada de Valeria. Quan us arriben els guions de la tercera temporada, ara em deies, hi ha gir sorpresa, que no us explicaré perquè val la pena que els gaudiu des de casa. Què és el primer que penses quan llegeixes el guió?
A mi m'agrada molt, per exemple, i en el guió, a mi la banda sonora de Valeria m'agrada molt.
Uau,
és guai.
Us ho anava a dir després, però ja t'ho dic ara, és flipant la qualitat musical
Mola.
Que hi ha a la sèrie.
És guai. I en els guions, moltes vegades, a dalt de tot de l'escena i et posa quina cançó sonarà. Hi ha algunes que canvien, però moltes es mantenen del guió original. I el que faig sempre és fer una primera lectura i em vaig fent una llista de Spotify amb totes les cançons que hi ha dins el guió. I la veritat és que és una primera lectura sempre molt emocionant, perquè és com, no? És com
et va sorprendre, no?
Sí, algunes coses sí.
Sí.
Hi ha algunes coses que ja sabia que passarien, però clar, una cosa és saber-ho i l'altra és veure com realment, com està dialogat, com els hi passa, què senten els personatges, ja rius molt, hi ha escenes molt divertides, i després també t'agafa el cangueli de dir, bueno, vale, això està escrit, tot molt bé, però a veure com
però
es fa.
Com...
Ara com ho faig? Però sí.
En aquesta temporada, la relació de les quatre amigues serà més forta que mai?
Sí.
Sí?
Jo crec que sí. Sí. Sí, jo crec que es treuen més que mai les castanyes del foc. Crec que es diuen més les veritats que mai, perquè de vegades tu pots ser molt amiga d'algú i de vegades hi ha veritats que costen de dir i que costen de sentir. I crec que s'arremanguen més que mai i que posen, donen cops a la taula, al final. Crec que sí, més que en temporades anteriors.
No sé si en aquest sentit també és una sèrie que enganxa tant, perquè les relacions d'amigues dones, normalment, són molt més obertes, es parla molt més del que li passa a cadascuna a la vida que les relacions entre homes. I això es nota molt a la sèrie, també.
Sí.
Hi ha pocs homes que parlin entre ells sobre els seus problemes.
Penso, quina pena. Perquè jo sense les
homes del món, si us
no,
plau.
No, total. T'ho juro que penso, com ho fan? Però perquè jo sense les meves amigues estaria morta. Vull dir, no morta, però no ho sé, però t'hi diria tants d'ansietat.
Sí.
Vull dir, jo, el poder agafar el telèfon i dir, Marta, Poder estar estona buidant i que l'altra persona que et coneix millor que ningú poder dir tot, a mi em sembla vital i necessari. T'ho juro que no sé com ho fan. I les amigues de Valèria, evidentment, ho posen molt en pràctica. Sí, sí. També crec que és una amistat molt bonica, perquè estem acostumats a vegades a tractar la relació entre dones i també entre actrius. Nosaltres hi ha la promoció, tal. La gent es sorprèn que siguem tan amigues. Però perquè s'acostuma a relacionar molt la relació entre dones com una relació de competitivitat. I crec que és molt bonic ensenyar que em sembla absurda la competitivitat, que és que com més juntes, millor.
Això passa també en els càstings, ara que ho comentàvem?
Jo no m'hi he trobat. Al revés, mira, o sigui, fa poc vaig anar a fer un càsting a Madrid i em vaig trobar una amiga que és actriu i ella just sortia de fer-lo i jo entrava. I va ser molt bonic perquè em va dir, Paula, molta merda! I jo va ser com, hòstia, igualment, tal. Vull dir que al final, si no m'ho donen a mi, prefereixo que li donin la meva amiga que la conec, no? Vull dir que també em sembla absurd. Ja, evidentment que competeixes, però l'actitud crec que ha de ser molt positiva.
Després, un èxit d'una sèrie com Valèria, has notat, però, que t'arriben més càstings, més propostes?
Depèn del moment. O sigui, sí, sí. Són onades, com amb aquesta professió tot són onades. Sí, una mica més la veritat dels que m'arribaven, sí, sí.
Parlàvem de la qualitat musical de la sèrie. Clar, jo hi ha una cançó que els he dit, sisplau, busqueu-me-la ara, perquè vaig riure tant.
No, saps que no me'n recordava? Dic, se n'ha equivocat, això no sona, Valèria. I sí
que sona, sí que sona.
Al final del jardín dic, sí que sona, sí.
Perquè sí que és veritat que hi ha escenes de sexe, però sí, també es busca molt aquesta sensualitat còmica,
sí,
que tenim tots per la quotidianitat. No aquell sexe perfecte.
És que el sexe perfecte, no ho sé, jo crec que no existeix. Vull dir que crec que al final el sexe és un lloc...
El
és
del copet, eh?
Clar, vull dir que... Sí, és un espai on estàs molt vulnerable, no?, davant de l'altre, i que es produeixen moltes situacions còmiques, no? Vull dir, és un espai on poden haver-hi moltes situacions absurdes, i crec que és bo jugar-les per ensenyar un sexe més real.
És una tragicomèdia, la sèrie?
En jo general, crec que sí. Eh? Sí, perquè crec que sempre regna un... El to és un to de comèdia, però al final els personatges viuen en alguns moments... Sí. I en aquesta tercera temporada... Ui! La vam... Perquè nosaltres la tenim abans i ja l'hem vista.
Sí.
Ens la va passar a Netflix fa un parell de setmanes i vam poder fer un visionat. Jo vaig plorar.
Sí, eh?
Ja rodant-la.
Però... Ja rodant-la ploreu, també?
Ui, sí, sí. Amb el capítol 8, molt.
Sintensito,
va haver-hi una seqüència que vaig pensar, és que no l'acabarem. Tothom però plorant, però amb moc, les maquilladores anaven boges i era com, ja, perdó, però és que no puc parar.
Clar, la tercera temporada de Valèria, que és la darrera, també.
Sí.
Per tant, ja l'heu deixat de gravar.
Sí.
Com va ser el rodatge de l'últim capítol?
Doncs pues mira, parlo d'això, perquè sí, clar, és que no puc dir res, però hi ha passat una cosa a l'últim capítol que és molt bonica i que va ser molt bonic perquè... Està fet en format videoclip i tu veus que els personatges parlen, però no se sent l'àudio, hi ha una cançó a sobre. I la directora ens va dir, no digueu text, no improviseu sobre els personatges, sinó digueu-vos a vosaltres què us diríeu com a amigues de veritat. Paula, Diana, Silma i Teresa. I clar, vam començar a parlar de la nostra relació, de tot el que havíem viscut durant aquests 3 anys i tal, i no podíem parar de plorar, va ser, bueno, bastant apoteòsic.
Clar, si parlem amb ella, amb Paula Màlia, que acaba de rodar aquesta tercera temporada de Valèria i que podreu veure a partir de demà a Netflix, però déu-n'hi-do l'any, abans ho comentàvem, eh?
Intens,
eh?
Molt contenta, eh? Molt agraïda i molt feliç.
Eufòria,
sí.
La maledicció al Teatre Lliure,
sí.
Valèria,
sí.
Has estat a Madrid...
Fent la importància de ser franc al Teatre Espanyol.
La importància de ser franc.
I ara començo, just ara, d'aquí una setmana i mitja, començo dos projectes audiovisuals, el que passa que encara no puc dir què són. Perquè encara
res.
És que no sé, és una sèrie i una pel·lícula, però no puc dir res més.
Ho deixem en sèrie i en pel·lícula.
Clar, no puc dir més encara, perquè no s'ha anunciat.
Però com es gestiona tot això? Perquè, clar, dir, quantes hores té un dia de Paula Màlia?
Moltes. I portant molt, molt, molt bé l'agenda. Per mi, em vaig comprar una agenda enorme aquest any, perquè vaig dir, necessito com veure la setmana per organitzar-me. Al final, treballant amb la màxima planificació possible, també per poder, val, doncs aquesta setmana la tinc a tope, però haig de trobar moments per estudiar el text de les setmanes següents, per preparar-me els exercicis d'eufòria, per, al final, planificant el màxim possible.
Eufòria, com ho estàs vivint?
Molt bé.
T'has passat bé?
Molt. Mira que, o sigui, a l'inici em feia una mica de susto, perquè al final jo sóc actriu, jo no he estat, jo vaig donar classes de teatre fa temps, però no havia estat mai coach en un format televisiu, vull dir, tot això per mi és supernou. I m'ho estic passant molt bé, o sigui, l'equip de Veranda t'ho posa, i el de TV3 t'ho posa tot molt fàcil, els concursants són encantadors. Vull dir que em feia por trobar-me algú que em digués, mira, jo sóc cantant, a mi no em liguis amb improvisacions i coses rares, i zero! I crec, ha estat, no sé, s'està forjant una relació molt bonica. Jo ara ja que queden... Demà és la semifinal i ja la final, queden dos programes. Estic ja, que demà en marxen dos i estic ja una mica a taquito.
Vius amb nervis, també?
Sí, perquè ara ja no vols que marxi ningú. Però perquè ara ja és personal. Vull dir, ara ja és que... Vull dir, que sí, que no sé, podries que guanyessin tots.
Passo a preguntar si hi haurà tercera edició d'Eufòria, però repetiràs?
No ho sé.
Quasi cola.
No sé si hi haurà tercera edició. No sé si jo hi seré... I també, no sé, espero que m'hi vulguin, no ho sé, i si no, jo també, a veure si puc, perquè també la meva agenda no és fàcil.
És cosetes d'Eufòria, va. Tens preferit o preferida o no?
Per això, a veure, és com dir, qui estimes més, el teu pare o la teva mare? Vull dir, hi ha gent... O sigui,
t'ha farteta, la pregunta?
Clar, és que...
T'ho han fet...
Sí.
És que s'ha notat molt.
Però perquè, bueno, al final hi ha concursants amb els que, o sigui, amb els que t'entens. Tots tenen alguna cosa, al final. Hi ha alguns que admires molt perquè com a artistes et semblen espectaculars. N'hi ha d'altres que també admires molt la seva entrega a l'hora de treballar. N'hi ha d'altres que a les classes et pixes de riure amb ells i amb les propostes que et fan. Vull dir, al final, ara ja estic, t'ho juro, molt enamorada de tots.
De moment que la teniu fent Valeria, la Paula Amàlia, juntament amb la Diana Gómez, que també és actriu protagonista d'una sèrie com aquesta. Paula Amàlia, que avui ens has vingut a presentar aquesta tercera temporada de Valeria, que està tenint tant d'èxit i segur que el continua tenint. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A presentar-nos-la i molta sort amb aquests projectes, que espero que vinguis a presentar també a la caravana.
Home, i tant, i ho facis de tornar, clar que sí.
Paula, gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. La crònica negra. Però els crims cutres. Mangutes, quinqui, xorissos... El crim s'ha de combatre, però el delinqüent se l'ha de compadeixer.
Si m'hi poso, jo crec que a tres quarts esteu acomiadats tots.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins, amb Rafa Sanahuja.
I amb Santi Jiménez, de tant en tant.
No has fet la mili, clar.
No. Se nota molt que no has fet la mili.
Bastant. Que, amics criminals, recordeu, la policia no és tonta.
A Radio Estel.
La primavera es viu a Centre Verd. Descobreix la nostra selecció de productes pensats per embellir el teu exterior, cultivar el teu hort i fer florir el teu jardí. És el moment per fer del teu exterior un espai natural confortable i començar a gaudir del sol. T'esperem a Centre Verd. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Centre Verd, a carrer Disseminat al Sitjar 1A de Salt.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. A la caravana, mar o muntanya.
3 minuts i mig que passen de 4:45 de la tarda. Mireu, el passat diumenge 28 de maig, les localitats de tot l'estat espanyol van decidir qui ocuparà les cadires i de quin color polític dels consistoris d'arreu. Nosaltres, que ens hem centrat en la capitalitat catalana de Barcelona, a dia d'avui ens preguntem el mateix que segurament es pregunta una part important de la ciutadania. Qui en serà l'alcalde? I és que davant dels resultats ajustats es contemplen com a mínim dues possibilitats. La famosa sociovergència, fent alcalde de nou a Xavier Trias amb el suport del PSC, que donaria una suma suficient per una majoria amb 21 regidors, o la confluència d'esquerres entre PSC, els comuns i Esquerra Republicana, que sumaria fins a 24 regidors i faria de Jaume Collboni el proper batlle de Barcelona per als propers 4 anys. Quin ha de ser, doncs, el futur del consistori de Barcelona? I a tot plegat, com hi afecten els possibles pactes a l'anunci sorpresa d'una nova convocatòria d'eleccions generals per al proper 23 de juliol? Per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora Jordi Martí Galvis, número 3 de Trias per Barcelona. Jordi, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
A Max Caner, número 14 de Barcelona en Comú. Max, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I a Jordi Castellana, número 4 d'Esquerra Republicana. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Dir una cosa, avui havíem de ser 4 en aquesta taula, ho dic perquè ningú que ens estigui escoltant pugui dir allò de, ui, us falta un partit dels 4 principals partits que s'han votat. És el PSC. Nosaltres els hi hem demanat que hi fossin en un debat com el d'avui. La resposta va ser que ningú del PSC volia parlar o participar com a mínim en un debat com aquest. Nosaltres que ho respectem, però ho hem de dir perquè quedi clar que no és opció d'aquest programa no convidar-los. Per començar amb tot plegat i després ja aprofundirem, deixeu-me que faci una pregunta concreta a cada partit que avui ens acompanya. Comencem amb en Jordi Martí. Jordi, Xavier Trias ha de ser i serà el proper alcalde de Barcelona? I si ho és, serà amb el PSC a govern?
A veure, nosaltres entenem des de la candidatura de Trias per Barcelona que el que ha guanyat les eleccions és en Xavier Trias i la candidatura que encapçala. I entenem que s'haurien de respectar aquests resultats. Això és la primera consideració que hem fet des de la nit electoral, pràcticament. I, per tant, ens agradaria que això fos així i creiem honestament que acabarà sent alcalde de Barcelona. Però això, com s'està veient aquests dies, no està tancat ni està fet. I, per tant, doncs, haurem de veure com es produeixen les converses i els acords que es puguin donar al llarg dels propers dies. La segona part de la pregunta, en relació a si serà alcalde o podria ser alcalde amb el suport d'un grup en concret. I aquí nosaltres seguim dient que hi ha diverses opcions i diverses possibilitats. Aquesta és una d'elles. És una d'elles, però no l'única. I, per tant, nosaltres estem oberts i continuarem oberts fins a l'últim moment a teixir acords i teixir grans acords de ciutat i, evidentment, la concreció d'un acord de govern que permeti tirar endavant el canvi que ha votat majoritàriament aquesta ciutat.
Seguim amb aquesta ronda de preguntes i després ja obrirem el debat a tothom. Max, Esquerra ja ha dit que no té intenció de fer alcalde Jaume Collboni i, per tant, aquesta confluència d'esquerres la doneu ja per perduda?
Bé, bona tarda. Jo crec que, bueno, en primer lloc sí que m'agradaria, per deferència, no?, felicitar Tries per Barcelona perquè va guanyar les eleccions i va ser el partit més votat. Per tant, òbviament, és el partit que té més opcions, no?, d'arribar a l'alcaldia de la ciutat. Dit això, doncs, com deies tu també a la primera part de la teva, no?, exposició, doncs els resultats són ajustats i ells permeten diverses combinacions per arribar a aquesta, diguem, majoria absoluta, no?, a la conformació de l'Ajuntament. Nosaltres des de Barcelona en Comú vam apostar, no? I sempre no ens hem mogut de posició, no? Nosaltres hem apostat sempre per fer un govern de majories progressistes a la ciutat de Barcelona i pensem que els resultats electorals doncs, permeten una combinació de 24 regidors i regidores que representen el 60% del plenari i nosaltres intentarem doncs, explorar aquesta via, no? Fins al final. També sabent que, òbviament, la convocatòria d'eleccions generals doncs, obre també, no?, un nou escenari que bueno, doncs, també implica que els posicionaments dels partits, òbviament, també venen doncs, condicionats per aquest nou escenari polític.
I darrera pregunta per Jordi Castellana, número 4 d'Esquerra Republicana. Jordi, fins a quin punt influeix la convocatòria de les eleccions generals en fer o no fer alcalde de Barcelona un candidat del PSC?
Bueno, nosaltres, més que influir les eleccions espanyoles, crec que ho hem anat dient aquests dies, el PSC fa temps que ha decidit que cada cop és més conservador i menys catalanista i per tant ni en la vessant nacional, ni en la vessant social, ni en la vessant de model econòmic doncs cada cop compartim moltes menys coses amb l'actual Partit Socialista. Per tant, tenir una alcaldia doncs, que representi el que representa el senyor Collboni, doncs, la veritat és que ens genera zero incentius, diguéssim, per dir-ho d'aquesta manera, doncs, de treballar en aquesta línia.
En Jordi Martí abans ens ho explicava una mica, però jo ho obro ja a debat. Qui ha de ser el proper alcalde de Barcelona? És a dir, s'ha de respectar sempre el candidat, la candidata a la llista més votada? No? Com ha d'anar tot plegat? Max?
Sí? Bé, o sigui, jo crec que, efectivament, si tu mires l'històric de l'Ajuntament de Barcelona, efectivament, sempre s'ha solgut respectar més, no?, a la llista més votada. Però això també, òbviament, jo crec que, sent honestos, té una explicació també amb quines majories hi havia els resultats de les eleccions, no? En els darrers anys també hi ha hagut més opcions polítiques i s'han anat igualant més els resultats. De fet, a la Generalitat de Catalunya ha passat el mateix, no? Vull dir, les últimes dues eleccions a la Generalitat de Catalunya va guanyar Ciutadans i després el Partit Socialista i aquests partits després no van encapçalar el govern. I això, crec que tots entenem, era perquè hi havia, doncs, no? Els primer, segon i tercer estaven, doncs, molt igualats i doncs amb la legitimitat democràtica que et dona poder formar una majoria, doncs hi havia negociacions, no?, per arribar a aquestes majories. En el cas de l'Ajuntament de Barcelona ha anat passant el mateix, no?, s'han anat ajustant els resultats al llarg dels anys i en aquesta comtesa electoral doncs ha passat el mateix, no?, que el primer, el segon i el tercer doncs han quedat bastant ajustats, llavors doncs ja és legítim que doncs, des dels diferents posicionaments polítics, no?, ja sigui des d'una òptica dretes o esquerres, o una òptica més nacional, o una òptica més conservadora, vull dir, cadascú juga les seves bases, però és legítim que es busquin, no?, aquestes opcions que permetin sumar 21, sabent que no hi ha un partit que hagi guanyat amb una majoria aclaparadora, no? Vull dir, de totes maneres, també, ara llenço una mica a l'exemple així provocador, eh? A Badalona, Albiol ha estat molt de temps que no se l'ha fet alcalde, tot i que estigui la majoria, perquè tothom s'ha posat d'acord. Que jo no dic que hagi de passar això, però vull dir que ha arribat a passar això i els partits que estem aquí, en el seu moment, vam estar d'acord a fer això a Badalona, no? Crec que és un cas extrem, eh? Vull dir que no vull posar com un exemple a seguir, però vull dir, també per posar-ho sobre la taula que, bueno, que són coses que succeeixen, no?
Jordi.
Bueno, jo crec que hi ha un altre exemple que és més clar i que el vam patir nosaltres en primera persona, que és el del 2019. I crec que és un exemple del que no s'ha de fer, però sobretot des d'una perspectiva que em sembla que el que reclama la ciutadania, i això és interpretació meva, evidentment, però crec que és el que es pot llegir dels resultats de les eleccions, és que primer ha d'haver-hi acords, però segon que els acords han de tenir certa coherència amb el que s'ha anat treballant els darrers mesos, els darrers anys, i també en les perspectives de futur doncs, que planteja cada formació política. Per tant, diguéssim, en aquest marc de lògica i coherència, que nosaltres evidentment entenem que el 2019 no hi va ser, perquè hi havia possibilitat, doncs, el govern més transformador i progressista que hi havia possibilitat doncs, de constituir el 2019 era un govern d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú. No va ser així, per tot el que va passar, i tots ho sabem, i per tant em refermo una mica amb el que deia abans, és a dir, crec que ningú entendria que nosaltres treballéssim amb una perspectiva d'una alcaldia de Jaume Collboni, que representa, com deia abans, doncs, el PSC menys catalanista i més conservador, jo diria que de la història.
Per tant, Jordi, entenc que, pel que estàs dient, les negociacions amb Trias per Barcelona deuen estar encarrilades.
No he dit això en cap cas. És a dir, aquí hi ha moltes converses, tothom crec que està parlant amb tothom, cosa que és positiva, i crec també, en pro de que les coses acabin bé, que com menys soroll públic fem, doncs millor seran el resultat d'aquestes converses. Per tant, jo crec que ara afegir... amb un escenari obert com el que hi ha, afegir incògnites i afegir incerteses a nivell públic em sembla que seria poc responsable per part nostra, i per tant que qui hagi de parlar parli molt, i bueno, tenim una data, doncs, que és, em sembla que és el 17 de juny, si no vaig errat. Uh-huh. Doncs tenim una data que és el 17 de juny, doncs, per tenir un ple d'investidura i per tant, doncs, per acabar conformant un govern de la ciutat en què estic convençut que si Esquerra Republicana serà un govern transformador i progressista.
Jordi Martí.
Doncs, a veure, amb tot el respecte per Badalona i pel Parlament de Catalunya, estem parlant de Barcelona. Barcelona no és qualsevol cosa. És evident que la legislació electoral i de règim local, doncs, permet el que permet, i, per tant, qualsevol govern, qualsevol majoria que es conformi en el plenari de l'Ajuntament que assumi 21, doncs té plena legitimitat. Això, diguem-ho així. Què és el que va passar el 2019? Una cosa és la legitimitat jurídica o legal i política. L'altra cosa és la legitimitat ètica o moral. Per nosaltres, seguirem vint, tot i que els companys d'Esquerra no han volgut passar-hi de puntetes, per nosaltres el que va passar el 2019 va ser un resultat d'un moviment, diguem, molt poc ètic, molt poc moral i reprovable políticament. Legítim, però molt reprovable, molt lleig, i que abastament l'hem comentat i l'hem denunciat. Que la ultradreta del senyor Manuel Valls fes alcaldessa a la senyora Colau, doncs és molt poc edificant des del punt de vista de la lògica democràtica, des de l'òptica, repeteixo, ètica i moral. Dit això, ara estem en una altra situació. Barcelona no és qualsevol cosa, i jo crec que el que ha passat sempre, excepte, com dèiem, l'excepcional, el cas excepcional del 2019, ha passat sempre que la llista més votada, doncs, és la que finalment ha estat la que ha liderat les converses i la que ha acabat liderant el futur govern municipal. I això entenem que, des de Trias per Barcelona, entenem que hauria de ser la norma. I, per tant, reivindiquem aquell lideratge que ja està exercint a la seva manera, amb el seu estil, Xavier Trias, d'impulsar converses, impulsar futurs acords amplis, i això és el que estem fent en aquests moments. I, per tant, entenem que, finalment, després de totes aquestes converses creuades, que ho hem de fer perquè tots hem de parlar amb tots, excepte amb uns, ha d'acabar, o hauria d'acabar, amb un govern el més ampli possible, liderat pel Xavier Trias, que és qui ha guanyat les eleccions.
Excepte amb uns, entenc que hi haurà cordó sanitari des de l'Ajuntament de Barcelona, des del consistori, a Vox?
Jo no parlo de cordons sanitaris, perquè tot al final, totes aquestes paraules tan maques i tan rimbombants, al final resulta que són un fiasco, perquè uns van fent cordons sanitaris i altres van creixent arreu. Per tant, jo no parlaria de cordons, parlaria de que, evidentment, quan estem parlant de converses per la conformació d'una majoria, diguem, de govern, i després vindrà la segona part, que és quan tinguem govern, què fem amb això, Però des del punt de vista de les converses, evidentment, nosaltres excloem totalment en aquest grup polític.
Per nosaltres sí que és evident que amb cap grup de la dreta espanyolista, però encara menys amb l'extrema dreta, doncs res a parlar ni ara, ni en 4 anys, ni, en fi, ni mai, perquè és evident que sí que són models radicalment oposats des de l'essència democràtica a l'essència antidemocràtica que ells representen, i per tant ja per una qüestió de valors bàsics fonamentals no hi tenim res a compartir, això, ni ara ni en 4 anys ni en 8, vaja, ni mai.
Vaig, de seguida et passo la paraula abans, però sí. Ja que parlàvem, el tenia apuntat per més endavant, però ara que parlàvem de Vox, creieu que s'ha de fer crítica també des de la política catalana pel que ha passat amb l'ultradreta a les darreres eleccions municipals, que ha crescut a tot arreu, que a Ripoll ha passat el que ha passat, etcètera, etcètera?
Sí, a veure, jo crec que en el context de Ripoll en concret, crec que, si no vaig errat, ja tenia uns bons resultats la persona que lidera aquesta candidatura, tot i que també crec que és un context com molt concret i crec que extrapolar la realitat de Ripoll, no?, a la resta del país, crec que no seria útil, no?, per fer una lectura, però sí que és evident, i crec que no és només una cosa que succeeix a Catalunya, crec que també a Catalunya doncs, no és, malauradament, no té els anticossos tampoc com està passant arreu, on l'ultradreta efectivament està madrant, no?, i està madrant en contextes, doncs, de les grans ciutats, però també en els contextes dels pobles de Catalunya, no? Que a vegades semblava que Vox també només era una cosa metropolitana o de les grans ciutats i tal, i malauradament hem vist, doncs, que Vox s'està implementant també en els pobles de Catalunya. Jo crec que estem en un cicle polític, òbviament, doncs, no? Més reaccionari, més conservador, on la dreta, doncs, està guanyant molt de terreny i jo crec que, bueno, doncs, cal, no?, des de les forces també, sobretot progressistes, doncs, més que només parar-se a denunciar, no?, i exaltar-se perquè l'ultradreta està present, sobretot també fer polítiques i oferir solucions i horitzons a la població, doncs, perquè torni a optar, doncs, per opcions transformadores, d'esquerres, progressistes, antifeixistes, etc etc.
Jordi Martí i Jordi Castanyana.
Bé, jo ja m'hi he referit abans, no?, respecte al Vox. És evident que tenim un problema. Un problema com a ciutat, com a país, com a continent i com a món.
Però Jordi, entén-me la pregunta, eh?
Sí, sí, l'autocrítica.
És evident que hi ha un problema, eh? Sí, sí. Però per arribar a aquest problema vol dir que alguna cosa s'ha fet malament.
Evidentment.
Què s'ha fet malament?
Bé, doncs jo crec que no som capaços, en general, no hem estat capaços, parlo en general, tampoc crec que hem de posar noms i cognoms, no hem estat capaços de detectar i analitzar amb profunditat i amb seriositat els elements que fan possible aquesta reacció electoral a favor d'aquests partits. I això és un tema que és així. Una altra cosa és com ho hem de fer a partir d'ara, però és evident que no podem fer el mateix que hem fet fins ara, perquè això continuarà creixent, aquest fenomen. I, per tant, potser el més còmode és assumir relats bonistes, assumir relats, diguem-ne, d'allunyament del problema de fons, dels problemes de fons que contribueixen aquests increments electorals d'aquestes forces. Jo crec que hem de canviar la perspectiva i sobretot, donar solucions als problemes de la gent. Governi qui governi, allà on governi. Jo no parlo de en aquest cas de Ripoll, perquè a Ripoll va haver-hi unes persones que van ser la gènesi dels atemptats terroristes. I això no és una cosa qualsevol. Per tant, els problemes de fons són plurals i comuns i transversals a tot el país, a tot l'Estat i a tota Europa, però l'especificitat de Ripoll és molt concreta i això no es pot extrapolar a tot el país en general. Però els problemes de fons, sí. Els problemes de rebuig, d'incomprensió, de pors, d'intoxicacions. Aquí hi ha moltes coses que s'han de fer diferents. I jo crec que quan més tardem a fer-ho, pitjor. La feina és per tots, els que governen els llocs i els que estan a l'oposició, i jo crec que això ho hem de fer de manera diferent, seriosa, responsable, amb màxims consensos, però amb fortalesa d'esperit de dir, anem a analitzar realment i anem a donar solucions als problemes, la majoria reals, altres que són mig artificials, perquè hi ha gent que infla els problemes o els fa artificials per treure'n profit, però hem d'atacar els problemes i donar solucions, perquè si no es donem solucions, vindrà gent a donar falses solucions a problemes reals, que és el que està passant en aquests moments.
De banda extrema, mira que opino poc i m'agrada poc opinar, però ja que ho deies, Jordi, la solució ha de ser de tots, també de la ciutadania.
També
de la ciutadania. Jordi Castellana.
Jo, bueno, estan bastant d'acord amb tot el que heu comentat ara. Jo volia afegir un parell d'elements més. Un és parlar clar. És a dir, molts cops ens perdem en retòriques molt enrevessades i hem de parlar clar. Les coses clares, explicades, amb contingut ben treballat, però explicades perquè tothom ho pugui assumir, les propostes que fem. I l'altra és també una qüestió que em sembla interessant, de, crec que és la directa que ho publicava, no vull equivocar-me, però que era una relació directa també entre els municipis que tenen més població sense dret a vot, per tant, persones vingudes de fora sense dret a vot, i els resultats de l'extrema dreta. Per tant, aquí també crec que hem de fer una reflexió sobre qui és ciutadà i qui no és ciutadà, perquè també si una part de la població l'excloem sense drets, doncs segurament també ja és més fàcil que hi hagi caldo de cultiu, doncs, per aquests fenòmens que de populisme i d'extrema dreta.
Sí, senyor, és la directa, eh? És l'exclusió electoral afavoreix la irrupció de l'extrema dreta de Vox i Aliança Catalana.
Crec que és una anàlisi parcial, que s'ha de complementar amb moltes coses que hem comentat aquí, però que em sembla també és interessant incorporar aquesta perspectiva i aquest debat de qui és ciutadà i qui no és ciutadà, perquè tenim molts veïns i veïnes a la nostra ciutat, als nostres barris, al nostre país, en fi, que són gent amb qui convivim el dia a dia i que per mers tràmits administratius doncs no tenen els mateixos drets que nosaltres, per exemple, el dret de votar.
Va, pràcticament 8 minuts ja arribem a les 5 de la tarda. Després del butlletí informatiu seguirem amb aquest debat, però sí que em ve molt de gust preguntar-vos... sigui qui sigui el batlle de Barcelona, què és el primer que s'ha de fer a l'arribar a l'Ajuntament de Barcelona o quin considereu que és el problema prioritari? Jordi Martí.
O sigui, ho dius en el sentit de que si entrem nosaltres al govern? Sí, perquè si entren els que hi ha ara...
Somriu, Jordi Martí.
Si tornen entre els que estan ara, seguiran el mateix camí. Bé, no, bromes a banda. A veure, jo crec que tenim grans reptes com a ciutat i com a país, i són molts els fronts que s'han d'atacar alhora, en paral·lel, i jo crec que hi ha dues coses fonamentals per canviar. Una són les formes de fer política. Jo crec que és molt important les decisions, els problemes, els projectes, les prioritats, els pressupostos, tot això és molt important. Però hi ha una cosa prèvia, que és de quina manera podem fer una política, una nova política, diguem-ne, més dialogant, més de pacte, més de consens, més d'escolta real, no de frase feta, això que estem tan acostumats a frases fetes, els cors comuns són especialistes en crear, fabricar frases, en fabricar conceptes i vendre'ls de manera per les xarxes i fins que ja el relat es consolida. No? Jo crec que quan parlem d'escolta és una escolta real, és una participació real, és una transparència real, i, per tant, no jugar només amb els teus i ajudar els teus, sinó tenir una visió molt més plural i àmplia de la realitat. Persones molt plural, molt diversa, i això ho ha de tenir en compte el govern. Per tant, unes noves formes de fer política allunyades del sectarisme, del populisme i de la demagògia. Sectarisme, populisme i demagògia. Això, molt allunyat d'això. Després venen els projectes. Els projectes diferenciats. Hi ha coses que es fan bé en aquesta ciutat, que s'han fet bé, i les coses que es fan bé s'han de continuar, això és evident. Hi n'hi ha algunes, perquè no podem dir que tot es fa malament, ni molt menys. Però hi ha coses que s'han de fer noves i s'han de fer diferents. I, per tant, el que hem de fer és comptar molt més amb la col·laboració de les entitats, amb col·laboració i amb la col·laboració, allò que se'n diu sempre, però que s'ha d'exercir, no solament dir, la col·laboració públic-privat per tenir el màxim de benestar, el màxim nombre de gent possible. Com diu el Xavier Trias, els polítics estem, i sobretot en el món local, per fer que les condicions de vida de la gent millorin. No estem per fer només grans discursos o fer grans projectes transformadors urbanístics, que també. Estem per facilitar la vida de la gent i donar eines perquè la gent visqui millor, en termes generals. I, per tant, haurem de fer exercir aquesta responsabilitat amb el màxim, repeteixo, diàleg amb un govern el més ampli possible i comptant també, cosa que no ha fet el govern actual, també amb l'oposició.
Max, si es donés aquesta confluència d'esquerres i, per tant, en Comú Podem formés part del govern del Consistori a Barcelona, què és el primer que s'hauria de fer a Barcelona?
Bé, nosaltres dic que, si em permet el senyor Martí Galvis, crear conceptes... Hi ha molts partits que som especialistes en crear conceptes i els darrers anys a Catalunya n'hem vist bastants de conceptes que han permeat a la societat. Jo crec que el govern de Barcelona que ha encapçalat Barcelona en Comú, no? aquests 8 anys ha comptat doncs, amb el suport, no? d'Esquerra Republicana a l'última legislatura, per tant sí que hem comptat amb una majoria, no? Progressista a la ciutat, que ha impulsat, no? un canvi, una transformació a la ciutat. Jo crec que crec que és la major transformació que ha viscut Barcelona des de l'època olímpica, no? Hi ha hagut un canvi de paradigma de la Barcelona dels grans esdeveniments, no? La Barcelona del projecte de Barcelona en Comú, enfocada a reduir les desigualtats, enfocada a fer front a l'emergència climàtica, a apostar per polítiques socials, a fer habitatge públic, a regular el turisme, etc. Jo crec que aquest projecte, doncs, els resultats electorals donen que el 60% del plenari, doncs, més d'alguna manera o altra, dins o fora del govern, d'alguna manera l'ha recolzat, i jo crec que és el projecte doncs, que té avui suport majoritari, perquè si fem les sumes de, no, de possibles blocs, doncs segueix sent el bloc que té el suport majoritari. Dit això, jo crec que... que el gran problema que tenim avui a, no, a la ciutat de Barcelona com a Catalunya és el problema de la sequera, vinculat a l'emergència climàtica, i a més, doncs, deies, la primera mesura que s'ha de fer, doncs ara estem al mes de maig, aquest estiu tindrem una altra vegada, no?, temporada turística, i després de la pandèmia estem veient, no?, que estem batent de nou els rècords turístics, no?, i una de les problemàtiques que jo crec que estem d'acord tots, tot i que la solució que oferim és diferent, no?, és que a Barcelona el tema del turisme doncs s'ha de repensar, necessita un ordre, necessita una regulació. Alguns parlen de decreixement, altres parlen de turisme de qualitat, que a mi és una cosa que personalment no m'agrada, però sí que crec que, no?, una de les primeres coses que haurà de gestionar, no?, l'Ajuntament de Barcelona, el proper govern, és, òbviament, doncs, el fenomen de la temporada turística que arriba i com això després tornarà a impactar, no?, la vida als barris, en el preu de l'habitatge, etcètera.
Jo crec que em perdonarà, que sé que em quadra molt bé el temps, de seguida et dono la paraula a Jordi abans, però com que m'ha entrat en aquesta dialèctica entre Tries per Barcelona i Barcelona en Comú Podem, sí que vull fer-vos la pregunta, perquè una de les coses que va dir Tries és, després de guanyar les eleccions, que una de les primeres coses que faria és anar a dinar amb Ada Colau. Us consta que ja ho hagi fet?
Anar a dinar, no. No, però ell va dir que...
No us consta o no ho ha fet
encara? Va dir que tornaria a convidar-la a un altre dinar.
Sí.
Això sí, ens consta i ho farà.
I ho farà, eh?
Ho farà, el que no sé és quan, però ho farà. Tries és home de paraula.
Jordi Castellana.
Jo, deixeu-me fer un petit comentari sobre això dels dinars i tal. Jo crec que s'ha imposat... No, és a dir, jo crec que ben jugat per Junts per Catalunya i per Barcelona en Comú de crear un marc de polarització i que el debat no fos les propostes de la ciutat, sinó que fos una altra, no?, que és un plebiscit sobre Ada Colau sí, Ada Colau no, però, en fi, ha estat el marc que ha centrat la campanya i, per tant, doncs, segur que està molt ben fet, i els altres no ens n'hem sortit, doncs, de sortir d'aquest marc. Deixant davant d'això, nosaltres el que hem exercit aquests 4 anys és la responsabilitat cap a la ciutat, no, és a dir, en un govern en què el propi primer tinent d'alcalde va dimitir mig any abans de les eleccions, que a Barcelona en Comú deia A i PSC B constantment, que era, en fi, no hi ha hagut gairebé projecte. Nosaltres sí que hem estat responsables a l'hora, doncs, de garantir pressupostos expansius, però després la gestió és del govern, i aquí em sembla, doncs, que hi ha diferències àmplies i que les hem pogut anar comentant durant la campanya. Nosaltres en campanya dèiem dues coses, i responc la pregunta, que era lideratge i complicitat. Per tant, hem d'abordar temes ràpidament i també fer-los amb complicitat, com s'ha comentat, doncs, amb tots els agents de la ciutat. I pel que fa al lideratge, jo crec que hi ha dos temes que són molt necessaris. Primer, un pla de xoc en àmbit de manteniment de la ciutat i de neteja de la ciutat, que tinguem una ciutat que brilli, que tothom vegi que hi ha un canvi en aquest sentit, perquè sembla estrany que sigui una de les principals preocupacions dels barcelonins i barcelonines, no? I l'altre és habitatge, i aplicar ràpidament el topall dels lloguers. En això crec que hem de ser una ciutat exemplar i hem d'anar, doncs, ràpidament a tornar, doncs, a posar l'habitatge, els preus de l'habitatge, i a prendre mesures, doncs, perquè els preus de l'habitatge facin de Barcelona una ciutat vivible.
De seguida parlem d'aquests temes i de molts més. Ens seguiran acompanyant durant mitja hora més Jordi Martí Galbis, Max Caner i Jordi Castellana en aquest debat d'avui. Anem als serveis informatius de Ràdio Estel i tornem de seguida a la caravana.